L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Doncs aquí seguim en directe al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. Aquesta setmana ha arrencat el nou curs escolar. També ho fa el curs polític i podem dir que al setembre tot torna a la normalitat, però enguany no és així a Catalunya. Un inici de curs, el d'aquest any, marcat indubtablement pel referèndum de l'1 d'octubre i les conseqüències que està tenint tot plegat. Ahir mateix coneixem que la Fiscalia ha decidit imputar els 712 alcaldes que han donat suport al referèndum, i aquí al territori, a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, en són 42. Un d'ells és l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol, i avui ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Hola, molt bon dia.
Està sent un inici de curs polític complicat.
Bueno, la veritat és que sí, que és un inici complicat, però també no hem d'obviar que ha estat un estiu complicat. De fet, hem fet un parèntesis molt minso i, bueno, estem en una situació diferent, estem en una situació complicada i per tal cal gestionar aquestes situacions. Jo recordo la frase d'alguna persona que tots recordarem molt famosa, que va dir que ningú ens va dir que això seria fàcil i, per tant, doncs, hem d'estar per la labor i hem d'intentar resoldre les coses a la millor, de les millors maneres i amb la màxima, jo diria, sentit comú, no?
Com ho està vivint personalment aquest moment, el que ahir al migdia coneixem aquesta decisió de la Fiscalia d'investigar i imputar tots els alcaldes que havien donat suport al referèndum? S'esperava arribar en aquest punt?
Home, la veritat és que és quan jo ahir, quan me van passar el link amb la notícia, vaig sentir estupefacció, perquè la veritat és que jo no m'imaginava que es pogués arribar fins a aquest extrem. Personalment crec que arriba un moment en què et vas curtint i hi ha certes coses que ja no et produeixen el mateix efecte que et produïen fa 3 anys, no? I ja n'has viscut de tots els colors, o de tots els colors potser no, perquè no els has viscut mai de tots els colors, no? Però has viscut de molts colors i, per tant, doncs, cada cop tens més capacitat d'entomar certes situacions, no? Ara em preocupa l'entorn, em preocupen els companys, em preocupa la família, que no ho veuen igual. I això és difícil. És difícil explicar a segons qui que estiguin tranquils, que no passa res, i que tot anirà, d'alguna manera, doncs, esdevenint i intentant que tot sigui correcte, no?
Des de l'Associació de Municipis per la Independència, des del govern, també els hi han donat el seu suport i aquests serveis jurídics al darrere, no?, per a donar-los el suport a tots, en aquest cas de forma igualitària. Hi ha unes directrius de que, ho deien, des de l'Associació de Municipis per la Independència, que aniran a declarar.
Sí, jo tinc molt clar que si em citen hi aniré, i igual que jo crec que la resta de 700 alcaldes o 711, no? Alcaldes, si em comptes a mi 712, doncs farem el que pertoca, perquè entre altres coses, en matisos i si tu vols hi ha qüestions que podem debatre, no? Però jo entenc que és que no hem fet res absolutament censurable ni res absolutament delictiu. Senzillament el Parlament de Catalunya va aprovar una llei a les 11 i pico de la nit d'un dia concret. L'endemà al dematí, un servidor el que va fer va ser atendre una petició que em feia el president de la Generalitat per escrit, amb la plataforma electrònica de la Generalitat, que es diu EACAT, en la qual em diuen: escolti, miri, vostè ens confirma que el local que sempre utilitzen com a local electoral estarà disponible el dia 1 d'octubre? Jo el dia 1 d'octubre el local no el tenia ocupat ni demanat per ningú, per tant, senzillament el que vaig fer va ser confirmar que aquell local estaria disponible. Vaig firmar un decret, lògicament, tal i també com se m'aconsellava per part de la CEM i se m'demanava per part de les organitzacions com l'AMI i la CEM, però un decret en el qual donava suport a una llei que estava en vigor. Això ho vaig fer el mateix de matí. Per tant, l'endemà al dematí vaig rebre l'advertiment per part del govern de l'Estat de que no podia fer res en aquest sentit. Bé, jo crec que tot el que vaig fer ho vaig fer dins d'un paràmetre legal i d'un moment en què tot era legal. Però al marge d'això, que penso que això ja és prou potent com per a que no puguis entendre que et puguin citar a declarar, el que també cal tenir present és que jo dic, és que penso que convocar un referèndum no és cap delicte. Demanar l'opinió a la gent, treballar perquè la gent pugui dir el que pensa, no és cap delicte. I en aquest sentit estic fermament convençut de que ho he de fer. I, i no ho faré d'una altra manera. Vull dir, jo no permetré que la gent del meu poble no pugui votar.
Ha pogut, imagino que des d'ahir al migdia ha digut parlar amb companys, amb altres alcaldes d'aquí de la Ribera, imagino també dels voltants, no sé què s'han comentat.
Bueno, hi ha nervis, hi ha gent que... Totes les situacions no són iguals, hem de tenir present que hi ha alcaldes que són funcionaris i que, per tant, doncs, això també els implica un càrrec afegit davant d'una possible inhabilitació. A mi, al final, si m'inhabiliten, el que no podré ser és alcalde o no podré ser funcionari públic, ¿vale? Però hi ha gent que ja és funcionari públic i que es guanya la vida amb això i que, per tant, doncs, si els inhabiliten, segons l'abast de la inhabilitació, no només no podran ser alcaldes o no només no podran continuar sent alcaldes, sinó que no podran continuar fent la seva tasca habitual, no podran guanyar la vida. Per tant, home, les situacions són molt complicades i ens afecten de manera diferent a tots plegats. Per tant, home, la màxima comprensió per aquella gent que encara s'hi juga molt més, no? En aquest sentit, penso que imperarà el seny al final, perquè és que no ho concebeixo. Jo no concebeixo que en ple segle XXI un estat pugui perseguir a 712 alcaldes. Vull dir, és que això no té cap sentit.
Creu que s'arribarà en aquest punt de la inhabilitació?
En aquests moments, si t'he de
dir... És una mesura de pressió, és que...
Jo crec que és una mesura de pressió, absolutament, no en tinc cap dubte. És una mesura de pressió. Però també veig que el govern de l'Estat està decididament i fermament decidit a arribar fins al final, igual que va estar el govern de la Generalitat. Per tant, doncs, no sé, és possible. Jo crec que és un escenari que hem de contemplar. Insistixo, vull dir, jo hi he donat moltes voltes i a mi que m'inhabiliti i no pugui acabar la legislatura com a alcalde de Móra d'Ebre, home, a nivell personal sí que m'afecta i em preocupa perquè jo m'agrada el que faig, em sento orgullós del que faig i, per tant, doncs, però l'afectació no anirà més enllà d'això. No? Vull dir, al final, doncs, si no puc ser alcalde, hi haurà una altra persona que ho serà i ja està, no? Però, home, ja és el que ho deia abans, hi ha gent que s'hi juga la seva feina, i això és un tema que cal tenir present, però penso que, dins de tot, home, espero, d'alguna manera, que els observadors internacionals, que la comunitat internacional, d'alguna manera, estigui emetent i vegi què és el que està passant. Jo crec que això no s'ha vist mai enlloc. No hi ha cap país a Europa que hagi passat alguna cosa similar.
Et deia abans, els 712 alcaldes anirem a declarar no perquè els de la CUP han dit que no ho faran.
Bueno,
com ho veu això?
Insistixo, vull dir, la CUP es caracteritza per la seva radicalització, jo ho respecto absolutament, com no pot ser... És que, aviam, jo és que penso que aquí el més important de tot plegat, al final el que hi ha més important en tot això és el respecte. Dic, cada grup té la seva posició i això s'ha de respectar. Estem en una societat democràtica, estem en un moment en què hem de ser lo suficientment capaços d'entendre tots que tothom pot dir la seva i que al final 2 i 2 fan 4 i 4 i 2 fan 6 i que per tant doncs, al final les coses es deixen per majories i per votacions perquè la gent pugui opinar el que vulgui. Per tant, el màxim respecte pels alcaldes de la CUP que decideixin no anar a declarar. Vull dir, jo crec que hi aniré. Estic convençut que hi aniré, perquè entre altres coses estic plenament convençut que no he d'amagar res. Per tant, com que no he d'amagar res, jo aniré i explicaré i contestaré allò que em preguntin.
I aquest dissabte anirà a Barcelona en aquesta concentració que ha realitzat, aquesta crida que fa l'Associació de Municipis per la Independència de l'Associació Catalana de Municipis?
Per suposat que aniré, no hi faltaré pas. Vaig estar-hi també dissabte passat, que ens van citar a nivell de formació política i per tant doncs, també hi vaig assistir. I estaré aquest dissabte, igual que hi vaig estar doncs, el dissabte que jo recordo... A més, una de les coses que tinc impregnades a la retina de forma important, que va ser el dia que vàrem anar tots els alcaldes de Catalunya amb la vara a la mà a entregar el decret al president Mas, al llavors president Mas de la Generalitat, i que vam creuar la plaça Sant Jaume des de l'Ajuntament de Barcelona fins a Palau. Bé, són moments d'estos que jo penso que no tenen preu i que ja que sóc un afortunat en el sentit de dir afortunat depèn de com t'ho miris, però en tot cas jo considero que sóc un afortunat en el moment en què sóc l'alcalde i que per tant se'm permet poder assistir a un lloc d'estos així. No m'ho puc perdre de cap de les maneres i hi he de ser, però no només per això, també pel fet de que hi he de ser un més dels que ens donem suport els uns als altres. Hi ha 711 alcaldes més a la mateixa situació que jo i per tant he de fer costat.
I davant de tota aquesta situació que es desencadenava ahir al migdia, aquesta imputació, com veuen ara el dia 1 d'octubre? El veuen igual? Creuen que canviarà alguna cosa? Es podrà fer? No es podrà fer? Quin serà el paper dels alcaldes?
Jo he d'admetre que això és com una mena de Dragon Khan. Hi ha moments en què ho veus tot molt clar, hi ha moments en què ho veus tot molt complicat, però també he de dir una cosa. Jo hi suposo, com molts dels nostres oients, vaig estar altament atent a l'entrevista que vam fer a TV3 al president Puigdemont I jo vaig veure un president molt convençut, jo vaig veure un president ferm, vaig veure un president que té les coses molt clares, que té pensat i decidit tot perfectament. L'exemple el tenim en què la Guàrdia Civil va entrar a precintar o a desactivar el funcionament del servidor que donava allotjament a la web del referèndum i minuts després, des de Luxemburg, la web tornava a estar funcionant. Com dient ahir, vull dir, no, això no es preveu en 3 minuts tindre un servidor a Luxemburg. Per tant, això vol dir que des del govern s'ha previst tot molt i s'ha estudiat molt tot en aquest sentit. Home, jo crec que el dia 1 d'octubre votarem.
El local que havia cedit Móra d'Ebre?
Sense cap mena de dubte. Ara bé, si hi ha alguna altra situació que ens superi o que hi ha unes forces de l'Estat que d'alguna manera doncs, impedeixen de forma física la votació, aquí ja difícilment puc fer gran cosa, no? Però si no és així, jo crec que votarem.
És que s'estan sentint, cada vegada arriben més notícies, més novetats al respecte, no? I ahir també al migdia escoltava que també donaven facultats a la policia local, no? per a investigar sobre el referèndum, evidentment, per a intervenir material si fos necessari. No sé si vostè ha parlat ja amb els membres de la policia local de
La policia de local de Móra d'Ebre en aquests moments no té cap notificació oficial de cap, de cap mena. Ara també vull fer una reflexió, vull dir, no deixa de ser paradoxal que estiguem en un país com és Catalunya, que està en alerta 4 pel tot el que tots sabem i sabem quines festes majors hem passat des de l'Ajuntament, les hem passat en una situació molt complicada, molt difícil, una situació en la qual no hem volgut suspendre les festes, però hem volgut garantir el màxim la seguretat i això ens ha costat molts diners, ens ha costat molts esforços i que hem de dedicar recursos i esforços a perseguir butlletes i urnes quan tenim el que tenim a casa, doncs home, jo penso que això també és una reflexió que hauríem de fer tots plegats, no? I que realment diu molt de quin és el tracte que ens està dispensant l'Estat espanyol, no?
Bé, senyor Pinyol, tinc més temes sobre la taula que m'agradaria comentar amb vostè, si li sembla.
A la seva disposició.
I ja que parlàvem de l'inici de curs, que és una entrevista que solem fer sempre en aquestes dates, no? Com ha començat el curs escolar al Lluís Vinyes, on hi ha aquesta promesa d'obres?
Bé, em consta que en principi tot ha anat sobre rodes, ha anat tot correctament, tot i que lògicament estem allò esperançats de que a la major brevetat possible es puguin iniciar aquestes obres. Ja vaig dir en el seu moment en què aquests canvis legislatius que es van produir al Parlament de Catalunya pel que fa a les licitacions públiques ens allargaven una miqueta més el procés de licitació, però entenc que això, sense anar massa lluny, serà una realitat, i igual que ho serà doncs, aquests petits canvis que hem fet i que ens permetran, tal com vam preveure en un principi, doncs, cobrir la pista esportiva de Lluís Vinyes i per tant tenir un indret més per a poder fer esport a cobrar al municipi, que ens fa molta falta.
Per tant, ara el que queda és remodelar l'edifici actual, no?
L'edifici actual el que s'ha de fer són tots els tancaments, totes les instal·lacions pel que fa a aigua, desguassos i electricitat, i tots els tancaments exteriors de l'edifici que, doncs, que deixen per tancar de dir ja i que no aïllen el suficient, i en aquest sentit això és important. Se fan algunes també redimensionaments d'aules i alguna redistribució d'espais, però a grans trets és això.
Un nou curs que comença a Móra d'Ebre i que, per cert, Móra d'Ebre, un municipi amb una àmplia oferta formativa amb diferents nivells, a més.
Efectivament, hi ha una àmplia oferta formativa, com tu apuntes, des del punt de vista doncs, no només de l'ensenyament obligatori, sinó del superior, del que seria batxillerat i demés. Hem perdut una oferta formativa perquè la veritat és que els costos que ens comportava aquesta oferta formativa no compensaven la matrícula que després es generava, no? Enguany, per exemple, el que era l'aula de la UNED, hem reduït el que són els estudis universitaris, hem reduït l'oferta perquè hi havia ofertes que no tenien gent que la secundés, i per tant en aquest sentit això tenia un cost econòmic i al final no tenia servei, no? Per tant, en aquest sentit ho hem reduït, però en conjunt, bueno, Escola Oficial d'Idiomes, tenim els instituts en funcionament, els centres formatius, els centres especialitzats com el Jordi Moragues, en fi, jo crec que hi ha un conjunt d'oferta a Móra d'Ebre que d'un-hi-do per ser un municipi de 5.000 o 6.000 habitants, doncs, la oferta formativa que té. Una oferta formativa que també hem de ser presents, que també és possible, en certa manera, i en segons quins tipus de formacions, gràcies al reforç de la comarca, no? Hi ha gent de fora de Vila que en segons quins tipus de formació doncs, acudixen a Mora, i això és d'agrair perquè, d'alguna manera, el fet de plegar més possibilitat d'alumnat fa que puguem tenir més oferta. No?
El que deia que redueix la formació que es dona a la UNED, es tanca l'aula?
No, l'aula continua funcionant, però en menys formació de la que hi havia.
Seguim amb altres temes, ja que comencem ara, que arriba la fresqueta, diuen, no? Que demà arriba el fred. Com han anat les piscines enguany?
Bé, la veritat és que els resultats, l'escandall previ que tenim dels resultats econòmics és positiu, és inclús fins i tot més positiu que l'any passat, i per tant en aquest sentit satisfets de com ha funcionat. Hi ha alguns detalls que cal acabar de polir i que estem estudiant, però en tot cas jo diria que tenim una instal·lació de primer ordre, una instal·lació que dins de m'atreviria a dir, de les Terres de l'Ebre, doncs poques n'hi ha. De fet, algun mitjà de televisió ens va demanar aquest estiu doncs poder gravar un videoclip a les nostres instal·lacions, perquè entenien que eren instal·lacions molt, molt modernes i molt eixerides, i així ho vam fer. No? Per tant, satisfets, perquè la veritat és que al final vam patir molt, vam suar molt per poder tenir aquelles piscines obertes i fer-ho a termini, i per tant doncs, això és d'agrair.
I a Mora d'Ebre què li esperen a aquesta recta final del 2017, que serà dura en general?
serà molt dura. Què li espera? Des del punt de vista, suposo que et refereixes del punt de vista de les inversions i de més. Bé, li espera, jo crec que si no passa res de nou, la setmana passada vaig signar l'inici de les obres pel que fa al recondicionament de la zona del Club Nàutic i a la segona fase dels talusos, les obres estan en marxa, han començat moderadament, però ara aquests dies suposo que començarem a veure la maquinària pesada i de més, i això vol dir doncs, que d'aquí al desembre hauríem de tindre doncs, aquestes obres enllestides pel que fa a la segona fase dels talusos i pel que fa a l'organització de la zona del Nàutic. Això per una banda. Per una altra banda, tenim la cobertura de la pista poliesportiva, que és una obra que vam ajornar, atès que ens preocupava el fet de que ens apropàvem molt a festes i vam pensar que possiblement no acabaríem a temps suficient com per a poder tindre la pista poliesportiva enllestida per festes majors, i això ens podia provocar problemes de cara al ball de dissabte, al ball de quintos i demés. No? En aquest sentit vam decidir ajornar l'obra i per tant doncs, darrera setmana de setembre o primera d'octubre s'iniciaran les obres. L'empresa ja ha presentat el permís d'obres, ja té l'adjudicació del permís d'obres, estem acabant de polir detalls pel que fa al projecte, però cobrim la pista, que per altra banda és una necessitat imperiosa, atès que el pavelló cobert en aquests moments està extremadament saturat pel que fa a peticions, i se'ns fa francament difícil conjugar les necessitats dels diferents equips que hi ha al municipi. Per tant, amb això serà una descongestió important que ens permetrà conjugar l'activitat física tant pel que fa al pavelló com en aquesta pista coberta, i també ens permetrà en altres esdeveniments de caràcter cultural o caràcter festiu doncs tindre un lloc a cobert per poder celebrar aquest tipus d'activitats. No? En una segona fase, i si el temps ens acompanya i les possibilitats econòmiques també, ens agradaria poder establir un sistema de tancament de la pista que la convertiria en una mena d'envelat, i que per tant doncs, això també ens garantiria en moments més freds o tèrmicament diguem, més complexos atendre també segons quin tipus de peticions. Però això ja dic que serà en una fase més venidera i més llunyana. I pel que fa al 2017, ja tenim les obres del camp de futbol enllestides, en el sentit de la nova orientació d'entrada al camp, pel que fa a la renovació integral dels vestidors, a la caseta nova de l'àrbitre, a la caseta també de l'Olímpic. Per tant, només ens falta això que us deia, no? De cobrir la pista i ens quedarà tota la zona enllestida. Això pel que fa al 2017. Jo crec que el 2017 ja no podrem donar més a l'abast. Haurem fet el passeig al pont, haurem cobert la pista poliesportiva, haurem fet les obres de l'Al Nàutic i la segona fase Talús, i per tant doncs, haurem fet un gruix d'obra important.
I per anar acabant, una aturadeta al 2018, a l'abril del 2018, imagino que ja sap a què em refereixo, l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, abans de que comencés l'estiu, no? A principis, el mateix conseller Toni Comín des del mateix hospital anunciava la creació d'aquesta empresa pública, Salut Terres de l'Ebre. Imagino que es deu estar avançant en aquest sentit, no? De cara a la data prevista de la finalització del contracte amb Gecosa.
Imagino que sí, de fet, em consta que han hagut moviments en aquest sentit i també pronunciaments polítics. En aquest sentit, no fa gaire estigui llegia també que Tortosa s'estava plantejant la possibilitat de poder introduir-se en aquesta nova empresa, perquè tenien que era una possibilitat bona de gestió, i per tant, doncs, jo crec que els tècnics, i dic així, els tècnics del departament estan treballant en aquest tema, tot i que des d'un punt de vista polític no hem d'oblidar que estem en un moment complicat i que conjugar tot plegat és difícil. Però vaja, espero que això sigui així, i de fet vetllarem perquè així sigui. Jo no, ara no empaitaré el conseller de Salut en aquests moments, que penso que tot el govern sí està doncs, en un moment prou complicat, però no passarem més enllà de finals del mes d'octubre, en què tot això més o menys estarà dissipat, i per tant doncs, ens tornarem a dedicar a veure com i de quina manera reprèn tot això.
I ja per acabar, senyor Piñol, es va escoltar en un acte de festa major alguna notícia sobre Julio Antonio, sobre una intenció de traslladar les restes òssies de l'escultor aquí a Móra d'Ebre? Ens en pot dir alguna cosa de tot plegat per acabar aquesta entrevista avui?
Bé, és una bona notícia, és una notícia que em van donar no fa massa setmanes. La veritat és que cal recordar que el dia que vam inaugurar la sala d'exposicions Juli Antonio al costat de la Caixa, va ser present a nosaltres president de la Diputació. Sí. I en aquell acte el president de la Diputació va expressar un compromís. Em consta, pel temps que fa que treballo amb ell, que el president de la Diputació és una persona de paraula, i en aquest sentit doncs, les coses han anat fructificant i han anat funcionant. No? I bé, el que se'm va dir des de l'àrea de cultura de la Diputació fa poques setmanes és que s'havia arribat a un acord amb la família de Juli Antonio, i que estaven disposats a cedir la tumba de Juli Antonio perquè fos traslladada íntegrament a Móra d'Ebre. El que ens demanaven per part de l'Ajuntament doncs, és que els hi poguessin facilitar un indret al cementeri on es pogués ubicar aquesta tumba amb les restes de Juli Antonio i en tot el monument físic, no?, d'aquesta tumba. Per tant, home, això és jo penso que és una grata notícia en el sentit de poder acollir a Móra d'Ebre, el citat natal de Juli Antonio, doncs, aquestes restes. Jo penso que això és una cosa força important i que va una mica lligada amb el que des de l'Ajuntament estem fent i que tenim pràcticament enllestit, que és la compra de tres cases de la vora de la façana fluvial, que ens permetran, entre altres coses, destinar-ne una al Museu Juli Antonio, que és un dels compromisos que va adquirir el president de la Diputació de poder tindre de forma física i de forma ja definitiva a Móra d'Ebre un museu dedicat a l'artista Juli Antonio, amb peces originals i efectives de Juli Antonio que serien depositades per part de la Diputació a Móra d'Ebre, i fer-ho tot això de la mà de la Diputació, home, és un orgull, perquè penso que això és garantia de fer-ho bé, de fer-ho en exquisitesa i en gent que sap fer-ho, com és el cas doncs, de la gent del Museu de Tarragona. I per tant, en aquest sentit, home, jo penso que serà un actiu molt important pel municipi, no només del punt de vista de recuperar allò que és patrimoni del municipi, sinó també des del punt de vista de tindre un atractiu turístic més al municipi. No?
I alguna data? Sé que és difícil pel trasllat d'aquestes restes i de previsió d'obertura.
Ens agradaria fer-ho coincidir amb el 2019, a l'època en la que es compleix l'aniversari, i per tant intentarem treballar en aquesta, de fet s'està treballant en aquesta hipòtesi, i ens agradaria poder tenir no només les restes aquí sinó també l'edifici més o menys en condicions per poder-lo inaugurar, tot i que això sóc conscient que és més complicat, entre altres coses perquè sí que ja tenim més o menys la casa pràcticament adquirida, no la tenim adquirida encara, però bé, sabem com fer-ho i tenim un preacord en aquest sentit, però em preocupa la despesa que cal fer després per a adequar aquest edifici, i aquí he de confessar que no tinc els diners localitzats, però bueno, com sempre agafarem el cotxe i començarem a passejar aquests departaments i aquestes possibilitats que ens pugui oferir el govern, i intentarem doncs, buscar aquests diners per a poder adequar aquest edifici.
Doncs amb aquesta bona notícia, si li sembla, acabem així, no? Ja que havíem començat amb aquesta notícia no massa agradable. Ho deixem aquí, senyor Piñol. Li agraïm moltíssim, a més, que en un dia com avui hagi vingut aquí als estudis de la ràdio a respondre, com sempre, totes les preguntes. Ja estarem atents de com es acaba desenvolupant aquesta imputació dels 712 alcaldes que han donat suport al referèndum. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, i sobretot també, si em permets, agraïm moltíssim les mostres de suport que estic rebent aquests dies, i sobretot des d'ahir, de forma especial, per WhatsApp, per Facebook, en definitiva, moltíssimes gràcies a tothom, perquè sé que en el fons la gent ho té clar.